Solidaris, a Catalunya Ràdio. No fem diferències.
Esther Vives, ben tornada als Solidaris. Quant de temps sense veure't?
Encantada de ser aquí amb tu.
I nosaltres que hi siguis. Ara analitzarem la manera com mengem i les implicacions socials que això pot tenir. Ho farem en clau solidaris, eh? Tercera edició ampliada i actualitzada del llibre El negocio de la comida, editat per Icària, que ha estat èxit de vendes els darrers 2-3 anys, perquè en ell analitzes el què, el com i el quan de l'agroindústria, de la moda, de la gastronomia multicultural i fins i tot de la fam al món i de la sobirania alimentària. Esther, et puc demanar què tens a la nevera de casa, tu?
Sí, en general hi tinc poc menjar, perquè acostumo a comprar bastant al dia, molt producte fresc, per això es fa molt bé ràpid, més val tenir-ne poc, i aleshores, clar, ja fora de la nevera tens cereals, tens llegums, les tinc en pot, he perdut la sana costum de les àvies, que era la de comprar la llegum a granel i després tenir-la tota la nit amb remull i cuinar-la. Jo la compro envasada, això sí, ecològica i de quilòmetre zero, però intentem tenir una alimentació sana i saludable, ecològica, local i pagesa. Almenys amb el tema del menjar intentar ser coherents. En d'altres àmbits és més complicat.
I això et modifica molt la vida, a tu?
No, gens. És una qüestió d'organitzar-se, d'anar a comprar, doncs, en el meu cas en particular, a una tenda de barri on venen aquest tipus de producte, una tenda que, per cert, ha tingut moltíssim èxit i cada dia hi ha més gent que hi compra. Jo penso que cada cop hi ha més demanda per consumir d'una manera més sana i més justa, no només per trobar-nos millor des d'un punt de vista de salut, sinó fins i tot des d'un punt de vista de ser coherents amb allò que fem.
I com tu fas per intentar sortir del camí que marca la indústria alimentària, que és tan potent?
Bé, jo crec que en primer lloc cal ser conscients que és molt difícil ser coherent, i per tant hem de partir que la coherència absoluta no existeix i és impossible, i que algú serà més coherent amb el menjar però serà més incoherent on té, per exemple, els diners al banc, amb la roba o amb el que sigui. Però el que és important és prendre consciència i actuar en funció de les nostres necessitats, interessos, etc. Amb el tema de l'alimentació, doncs evidentment en el meu cas jo opto per no anar al supermercat, perquè la lògica del supermercat és una font d'injustícia. S'intenta aconseguir allà un producte a un preu barat a partir de l'explotació del productor en el sud o del pagès a nivell local per vendre després aquest mateix aliment a un preu competitiu, productes en general, doncs, amb molts additius que tenen un impacte negatiu en la nostra salut, molt processat, molt de sal, molt de sucre. Escapar del supermercat i apostar, doncs, per una compra més en el mercat, en un mercat de pagès o en una tenda de proximitat on fan una aposta per vendre un producte que saben d'on ve, cosa que no sempre ho acostumes a saber si vas a comprar al súper.
Tu proposes les cooperatives de consum, els horts comunitaris, els horts urbans, però això vol dir temps, vol dir potser més diners, perquè potser és més car, i la crisi no ajuda, la gent hem de menjar cada dia.
El tema del temps potser és el més important, perquè vivim en una societat que ens vol accelerats, amb treballs precaris.
Ens hi vol i ens hi té.
Ens hi vol i ens hi té, perquè no tenim gaires més opcions, en la qual doncs no tenim gaire temps ni tampoc gaires diners. Aleshores, pel que fa al temps, és una qüestió d'organitzar-se. En un grup o una cooperativa de consum, doncs pots fer les comandes, per exemple, per internet. Són associacions de veïns d'un barri, d'una ciutat, que compren directament a un productor. Tu pots organitzar-te i comprar un cop a la setmana fent una comanda per internet i després anar-ho a recollir a un local, o comprant una tenda de barri on tenen aquest tipus de producte. I pel que fa al preu, depèn de què compris i on ho compris. Si compres un producte de temporada ecològic, doncs serà més barat que no pas si compres un producte que no és de temporada, encara que també sigui ecològic.
I que te l'han de portar de lluny.
Amb el cost que això té a nivell mediambiental. I a la vegada, doncs, no és el mateix un producte, doncs, a granel o un producte fresc que un producte manufacturat. Per exemple, unes salsitxes de tofu ecològiques o unes galetes són molt més cares que si compres un producte a granel, o una fruita o una verdura de temporada. I no és el mateix en un grup, una cooperativa de consum, o una tenda que pugui tenir un preu més ajustat que en un supermercat, potser, o una tenda gourmet que va destinada a una classe mitja alta.
I això, ara digue'm una cosa, això és cosa dels urbanites que volem recuperar el camp? És a dir, és moda de la gent de ciutat? O això ho podem traslladar a qualsevol poble i ciutat de Catalunya?
Jo crec que és una moda que ha vingut per quedar-se. El que veiem és que cada cop ha anat a més aquest interès per saber d'on ve allò que mengem. Mm. Cada cop ens n'adonem que allò que mengem té un impacte en la nostra salut, en diferents qüestions, des de problemes cardiovasculars, problemes de pes, problemes d'al·lèrgies alimentàries. La gent es pregunta d'on ve allò que mengem i, evidentment, segurament aquesta preocupació potser en un primer moment és més a les ciutats, perquè la distància amb el camp, la distància respecte a on es produeix allò que mengem és més llunyana. Mm. Potser sí que a vegades hi ha una idealització del món rural, que en l'àmbit rural no hi és, perquè s'hi viu i se sap el que és positiu i el que és negatiu.
Exacte.
I potser no cal anar a comprar a un mercat de pagès perquè tens el pagès al costat de casa.
O perquè tu ho ets.
O perquè tu ho ets, exactament. Aquí hi ha la gran diferència. Sí. I en la ciutat, evidentment, pot haver-hi una certa idealització i a vegades hi és, però també al final hi ha una voluntat de comprar per menjar sa i saludable i amb un punt també de justícia social.
Els darrers anys han crescut molt les cooperatives de consum. Què diuen les xifres? En tens alguna? Hi ha públic fidel d'aquest tipus, d'aquest sector, vaja?
És complicat saber el número de grups i cooperatives de consum que hi ha. Segurament estem arribant a tot Catalunya quasi a les 200 grups, cooperatives de consum, però som experiències que si aquí a la ràdio ens poséssim d'acord l'equip del programa i decidissin comprar directament a un productor i crear un grup de consum, ja l'hauríem creat i no estaria inscrit enlloc. Per tant, el que sovint passa és que no hi ha registres perquè són des de grups formals, creats com a entitat, o d'altres grups informals que no existeixen enlloc. Però està clar que ha anat a més, i no només pel que fa als grups i les cooperatives de consum, sinó especialment per la demanda del producte ecològic i de proximitat, i això només cal tenir-ho en compte anant a comprar al súper o veient els anuncis de la televisió moltes vegades.
Parlem en clau solidaris. Una de cada 9 persones pateix de malnutrició al món, però en canvi estem produint més menjar que mai.
Sí, vivim en un món d'obesos i de famèlics, en el qual, d'una banda, vivim en el planeta de l'abundància del menjar. Segons dades de les Nacions Unides, es produeixen aliments per a 12.000 milions de persones. En el planeta, com bé sabem, són 7.000 milions, i malgrat això hi hauria d'haver-hi menjar pràcticament per al doble de la població mundial. Malgrat això, un de cada 7 habitants d'aquest planeta passa gana. Per què? Perquè s'ha acabat mercantilitzant el menjar. Si tu no tens diners per pagar el preu d'aquests aliments, que en general cada dia és més car perquè s'especula amb els mateixos, perquè es paga un preu de misèria també els productors i es fa negoci amb els aliments, doncs si tu no pots pagar el preu d'aquest arròs, d'aquests cereals, d'aquesta fruita i verdura, no menges, i aquest aliment abans acaba les escombraries que els nostres estómacs.
Occident té sobreproducció d'alimentació i unes xifres de malbaratament que fan mal de sentir. Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar tota la població que passa gana al món.
Exacte. La cadena que uneix el camp al plat té múltiples forats negres. No només a casa nostra si llancem un producte que se'ns fa malbé la nevera, sinó en el camp moltes vegades al pagès li paguen un preu tan irrisori per aquell aliment que aniria a comercialitzar que abans el prefereix deixar que es faci malbé al camp.
No collir-lo.
Exacte, deixar-lo com adob, que no pas comercialitzar-lo perquè li pagaran un preu per sota del preu de cost. Ah. Aleshores ja veiem que en el camp es fa malbé molt aliment i fins i tot en el supermercat és com si els aliments haguessin de passar un certamen de bellesa. Aliment no té determinades característiques de tamany, de color, de dimensions, es descarta, quan en canvi és perfectament comestible.
Consumible, exacte. Perquè les xifres diuen que 89 milions de tones d'aliments, sóc incapaç d'imaginar-me què vol dir tal quantitat, 89 milions de tones es malbaraten a tota Europa, segons dades de la Unió Europea.
Sí.
Gairebé 8 milions a l'estat espanyol.
Sí, és l'altra cara de la fam, la cara del malbaratament. I això jo crec que encara ens indigna més. De fet, per posar una altra dada damunt de la taula, segons dades de les Nacions Unides pel que fa a la FAO, l'organització que treballa temes d'agricultura i alimentació, assenyala un terç dels aliments que es produeixen a escala mundial per consum humà, un terç, doncs s'acaba malbaratant.
Pel camí.
Exacte.
No arriba ni a casa.
Exacte, en tot el seu recorregut del camp al plat. Tot això ens fa pensar en que una altra gestió i una altra valoració, no, del que són els aliments podríem donar de menjar a les persones. En definitiva, això vol dir que la fam és un problema polític de com es gestiona aquest menjar, el valor que se li dona, quin preu es paga al productor. I per tant, cal un canvi de model i sobretot que hi hagi democràcia pel que fa al menjar, que tinguem accés a aquest menjar en lloc de que sigui una mercaderia. Mm.
I allò que dèiem ara fa una estona, hi ha aliments que poden arribar a fer 10.000 quilòmetres des d'on es produeixen fins on es consumeixen, només pel caprici de poder tenir, m'invento ara, cireres en qualsevol època de l'any, les que venen de Xile.
Sí, hi ha el tema dels aliments...
Els mangos que venen amb avió...
Hi ha el tema dels aliments viatgers vinculats a productes que no són de temporada. Si aquí tenim taronges a l'estiu, quan en canvi no és la temporada, és perquè arriben de Sud-àfrica. I això té un impacte a nivell mediambiental, això genera gasos d'efecte hivernacle, genera canvi climàtic, però més enllà d'aquest fet, el que encara resulta més sorprenent és que quan és temporada de determinats productes...
No es gasten.
No només no es gasten, sinó que en lloc de tenir aquests productes a nivell local, ens venen de l'altra punta del planeta. Ah. En temporada mateix acabem menjant pomes o peres que ens venen de la Xina, raïm que ens ve de Xile, i tot això té molt a veure perquè es deslocalitza la producció agrària, i de la mateixa manera que la roba que vestim no hi ha res fabricat aquí, tot està fabricat doncs, maquiles d'Àsia, el mateix passa amb el menjar. Les grans empreses deslocalitzen la producció al sud per aprofitar-se d'una mà d'obra barata, d'una legislació mediambiental flexible, aconseguir un producte a un preu competitiu i aleshores comercialitzar-lo aquí amb la cara negra que té d'abusos socials i d'impacte mediambiental al darrere.
Ara digue'm, tot això que hem estat parlant, com ho expliquem en un país que viu molt del turisme, de la restauració, de l'hoteleria, que a tots ens agrada anar de restaurants i tenir a l'abast cuines de tot el món, poder sortir a qualsevol barri de Barcelona i tenir sushi japonès, ceviches peruans, cuscús del Marroc, etc. Hi ha molts sectors que viuen d'això, Esther, i no tots són grans empreses multinacionals.
Mm-hmm. Mira, per mi el problema no és tant tot aquest àmbit de la restauració que porten o gestionen o ofereixen producte de l'altra punta del món.
No, però no per ells, és per la sensació que generen el consumidor. És puc tenir el que vull en el moment que ho vull.
Sí, d'una banda, jo crec que hi hagi restauració d'aquest tipus també està bé i és important perquè ens ajuda
ens
a conèixer i a valorar.
El món,
clar, no? Quan reivindiquem menjar local ho fem des d'una mirada oberta al món, no des d'una mirada autàrquica, per tant això és positiu, però en el nostre menjar quotidià el que també és important és veure d'on ve allò que acostumem a menjar diàriament. I aquest producte, en lloc de venir a nivell local, que també es produeix, acaba venint de l'altra punta del món. Això jo crec que ens hauria de fer pensar en intentar consumir d'una manera més responsable o més crítica i exigir d'una banda a les empreses que apostin per aquesta pagesia local i per aquest producte de proximitat i pagès i de qualitat, però també l'administració pública té un paper molt important. Tenim múltiples àmbits de restauració de l'àmbit públic, des d'escoles, des de centres de dia, des de llars d'infants, universitats, on quan tu, per exemple, ofereixes i poses a concurs aquests serveis de restauració, estaria bé que incloguessin com a criteri comprar producte això, local, de proximitat, ecològic. Crec que aquest és el tipus de canvi cap al qual hem d'anar, que l'administració pública també s'impliqui d'una manera important.
Dues preguntes que precisament es fa aquest llibre. On són els agricultors? La pèrdua d'això que dèiem, de la sobirania alimentària, les famílies del camp cada dia més empobrides a mans de la producció industrialitzada, la via campesina... En parles al llibre.
Exacte. És curiós perquè la nostra alimentació, en necessitem d'ella per portar a terme la nostra activitat, necessitem d'agricultura, però en canvi on són els pagesos? I a Catalunya, per exemple, del 100% de la gent que treballa, de la població activa, tan sols poc més de l'1% es dedica a fer de pagès i la majoria són gent gran que ja està tancant les seves finques. Per tant, ens hem de preguntar qui ens donarà de menjar si la pagesia desapareix. I està clar que la nostra alimentació cada cop més queda en mans de grans empreses, de grans multinacionals de l'agroindústria que avantposen el fer negoci a la qualitat del menjar, a la nostra salut, al respecte al medi ambient, a una vida pagesa i a un món rural viu. Per tant, cal canviar aquest model començant per reconèixer, valorar i visibilitzar el treball pagès que és imprescindible per menjar bé.
I d'altra banda, les dones. L'agroindústria perjudica molt les dones.
Sí, si els pagesos són invisibles i en general són els que menys guanyen del preu que paguem d'un producte quan l'anem a comprar al súper. Entre els invisibles hi ha les dones. Són les que tota la vida i durant anys han sustentat el món rural, les cases de pagès, però en canvi no han constat enlloc. Ningú la veia, però tampoc cobrava i ha cobrat aleshores una pensió, no ha cobrat ni la jubilació ni l'atur, etcètera. No? Cal visibilitzar, per tant, aquest treball de les dones en l'àmbit pagès, tant a casa nostra com en els països del sud, que són les que més treballen la terra i produeixen aliments, però en canvi són les que més, paradoxalment, passen gana.
I els pagesos, mira, estic pensant, els pagesos que venen per internet són una solució?
Sí, el que molts pagesos han optat per saltar-se l'intermediari.
Fet,
el 80% de les nostres compres passa per un supermercat. Això vol dir que la gran superfície té un gran poder a l'hora de dictar quin preu paga per aquest aliment el pagès o el productor i quin preu nosaltres el paguem al súper. Amb la paradoxa que el pagès cada cop rep menys diners i nosaltres paguem el producte més car. Per tant, hi ha algú que fa negoci, que és l'intermediari, moltes vegades al supermercat. Què han decidit molts pagesos? Saltar-se aquest intermediari, vendre directament per internet, portar-nos la cistella a casa, que puguem anar a comprar al mercat de pagès i així el que paguem per aquell producte va directament a qui l'ha produït.
I aquests supermercats que veiem a les ciutats ara que tenen la seva línia eco-friendly, que són supermercats amb consciència, no diré marques, però vaja, que porten noms verds, tot
exacte,
plegat, que diuen que són de producció local, quilòmetre zero, ens els hem de creure o l'ecologisme també té màrqueting?
Els supermercats i la venda de producte eco en els supermercats és una de les qüestions més polèmiques en l'àmbit de l'agroecologia i de les alternatives. D'una banda, hi ha grans superfícies que venen aquests productes, des del meu punt de vista, com una estratègia de respondre a un nínxol de mercat, guanyar diners, fidelitzar un tipus de client i també doncs, donar-se una pinzellada verda. I d'altra banda, també hi ha supermercats especialitzats en aquest tema que ofereixen producte que és ecològic, evidentment, certificat, però una part significativa i important d'aquest producte tal vegada ve d'un país del sud i per tant, tot i que hi ha producte també ecològic i local, n'hi ha d'altre que ve de molt lluny. Per tant, no només l'ecològic s'acaba amb l'etiqueta i a la vegada al ser un supermercat els criteris d'intentar tenir l'exclusivitat d'un proveïdor o les qüestions laborals vinculades a la gent que hi treballa deixen bastant que desitjar sovint.
Has obert la veda, Esther Vives, el comerç just. Si comprem, per exemple, cacau de comerç just, que ve de cooperatives del sud, hem de creure que en la cadena de distribució tot el camí que fa aquest cacau és ètic i responsable?
Bé, la confiança és un dels elements que caracteritza o que hauria de caracteritzar l'agricultura ecològica i també el comerç just. Un productor de comerç just que aquí distribueix i ven el seu producte, en principi ha de tenir un intermediari, una organització de comerç just, n'hi ha diverses a casa nostra, que són les que ens garantitzen la transparència d'aquest procés i l'origen just d'aquest producte. I, per tant, ens hem de basar en la confiança de que això sigui així perquè hi ha una traçabilitat, hi ha una transparència, saps d'on ve aquest aliment.
I quan tu compres, saps que estàs fent un exercici de consciència, doncs afavorint un productor que ho fa d'una manera ètica, amb consciència social, respectant doncs tota la seva cadena de producció, etc. Però ara tu fa una estona ho deies, potser aquell mateix producte el pots trobar aquí. Potser el cacau no, perquè aquí no en produïm, però qualsevol producte que puguem comprar produït aquí l'estàs comprant a Llatinoamèrica.
Quan parlem de comerç just, la idea és que és comerç just de productes que aquí no tenim. Comerç just, en principi, de cacau, de cafè i de te. Un dels debats en el moviment del comerç just és quan algunes organitzacions han començat a comercialitzar doncs, oli que aquí tenim, han comercialitzat marmelades o mel que aquí en podem tenir. Aleshores, en aquest sentit, hauríem de prioritzar el producte local i que en el País del Sud puguin vendre el seu producte, perquè moltes vegades en el País del Sud els seus mercats estan envaïts per producte elaborat a Europa o a Estats Units, subvencionat, i que aleshores es ven per sota del preu de cost en aquest producte, en aquest país del sud, i fa la competència deslleial al producte autòcton. La qüestió és prioritzar el consum local, ja sigui a casa nostra o en el país del sud,
i per
aquell, evidentment, i per aquell producte que aquí no tenim, cafè, cacau, te, que ens hem acostumat en la nostra dieta, benvingut sigui quan vingui del sud i a través d'unes vies de comercialització justa.
Novetats d'aquest negocio de la comida que apareguin a la tercera edició? Alguna dada rellevant que no fos a les edicions anteriors?
L'actualització de dades, que d'una banda això ja és molta feina, però sobretot he volgut incorporar doncs, un capítol dedicat a l'impacte que tindrà el TTIP, que s'està negociant en secret entre la Unió Europea
i els Estats Units.
Exactament, i els Estats Units.
I ara ja tenim el ZETA firmat,
exacte,
no? Amb el Canadà.
Exacte, el ZETA. I el que implicarà d'aprovar-se és igualar la legislació nord-americana i europea a la baixa i, per tant, perdre tots uns elements que garantitzaven la nostra seguretat alimentària. Voldrà dir més cultiu de transgènic. Fins ara a Europa només es permet un cultiu de transgènics, el blat de moro Mont 810 de Monsanto, això permetria l'entrada de més producció transgènica, també permetria l'entrada de carn hormonada que avui en dia està prohibida a casa nostra per l'impacte negatiu que pot tenir amb la salut, o també la comercialització de pollastre netejat, entre cometes, amb clor, amb lleixiu, que avui està prohibit perquè això tindria uns efectes molt perjudicials pel nostre organisme. Esperem que el TTIP no arribi, però per la porta del darrere ja ens ha arribat el ZETA.
El negocio de la comida, quien controla nuestra alimentación, editat per Icària. Esther Vives, torna quan vulguis, que això és casa teva. Moltes gràcies.
Un plaer, Adrià.
Solidaris, perquè el més important són les persones.